Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La primera notícia és aquesta, que són les 9 i els que ens hem llevat amb despertador hem dormit una hora menys. El dia de la marmota cada any sembla que serà l'últim, però ja hi tornem a ser. D'ara endavant el dia s'allarga, terrassetes, vespres assolellats i bon temps. Però no correm tant perquè aquest 2026 brilla per fenòmens meteorològics més extrems que de costum i aquest diumenge tornem a estar pendents del vent. Alertes de fort vent al Berguedà, al Solsonès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Ripollès i al nord de la Cerdanya. Ahir a la tarda Protecció Civil ja va enviar un missatge és alert. Girona ha suspès les activitats a l'exterior i ha tancat parcs i jardins. També es tallarà de manera preventiva l'R11 entre Figueres i Portbou fins la una del migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll. En aquests trams hi haurà servei alternatiu per carretera. Aquest diumenge també s'intensifica l'onatge a la Costa Brava i nevarà a partir dels 600 metres. Justament per això, Protecció Civil també alerta del torb. Aquestes últimes hores els bombers han rescatat 4 persones en muntanyes catalanes. Quan aquest enèsim temporal de vent passi, l'Enric Agut ens ha promès bon temps pels dies forts de la Setmana Santa. Sembla que podrem menjar la mona tranquils, fins i tot a l'aire lliure, si bé l'autèntic mal de cap per moltes famílies comença demà. Sense escoles i amb la immensa majoria de la gent que treballa, constatarem una vegada més que la conciliació són els avis. Sort d'ells. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Marta Monforte, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. Bon dia, bon dia a tots quatre.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Bé, home.
Bé.
Molt bé. Tots ben puntuals, eh? Ningú ha fallat.
Sí.
Això de dormir-se ja no passa perquè els telèfons són tan intel·ligents que no t'has de preocupar de res.
A mi m'ha passat perquè jo hi vaig anar a dormir, de veritat, sense tenir present que es havia d'adelantar l'hora. I com m'he despertat, dic... Però, clar, no. Com que ens despertem amb el mòbil, ho fa sol. Abans no. Jo me'n recordo com havia de trucar a la meva mare i dir-li pensa que aquesta nit dormirem una hora més o una hora menys. Ella ho havia de moure totes les peces de tots els rellotges que tenia a casa. Sí, i va estar bé.
Això, d'aquí uns anys, els explicaràs als teus nets i no s'ho creuran.
No entendran, ja no entendran això de moure les manilles, no? Les manetes o les agulles, no? D'un rellotge, ja no ho entenen.
Ara es nota, eh? O sigui, per l'equip del suplement és el pitjor programa de l'any, avui. Perquè... Si ja dormim poc normalment els caps de setmana, avui una hora menys es nota i molt. I al matí, quan ens hem dit bon dia a la redacció, realment no hi havia l'entusiasme habitual.
Cares llargues.
Cares molt, molt llargues.
Que també que et fas vella, perquè jo, com era jove, deia sortirem una hora menys. Sorties de juerga i llavors havies de sortir una hora menys i havies d'arribar a la mateixa hora.
T'havien robat una nit, sí, una hora de festa.
Et robaven una hora de festa, ara et roben una hora de son. No sé si es veu dolent.
Durant un temps, amb els meus amics, teníem un costum molt sana, que era sortir al canvi d'hora anterior. És a dir, el canvi d'hora, que les 3 són les 2, i així guanyaves una hora, i fins i tot tenia algun amic de la colla d'amics que sempre deia que aquella hora era com Suïssa, que podies fer una mica de tot perquè no havia existit en els registres.
Està molt bé.
No direm noms.
No direm noms, per si de cas. A veure, tinc el Carles Monguilot i l'Oriol Marc, no sé si la Marta i la Núria hi volen dir alguna cosa, que han vingut molt calents amb tot el tema Rafinha i m'han demanat torn de paraula. Serà d'aquí uns instants.
Molt bé.
Però és que abans tenim una urgència informativa rellevant, i és el vent. Alerta avui diumenge, perquè és festa, moltes activitats a l'aire lliure, però el vent no ho permetrà i la cosa va de debò. Ahir la tarda Protecció Civil ja va enviar una alerta a aquestes comarques que ara repassàvem i avui és un dia en què l'enteniment ha de prevaldre. És per això que a aquesta hora podem saludar ja la sotsdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat la nit?
Bé, hem tingut algunes trucades al 112. No situacions destacables, però sí que hi ha hagut alguna incidència. Ara em comentaven els companys del CECAT que aquesta nit hem tingut fins a 110 trucades al 112, moltes d'elles en l'Empordà, al Baix Empordà, al Berguedà, també tota aquesta zona que dèiem que estaria més afectada. No han estat destacables, però sí que hi ha hagut alguna manca de subministrament elèctric. A l'Escala, per exemple, aquesta nit han estat forces usuaris sense llum, ara ja està solventada. També hi ha hagut algun arbre caigut, per exemple, a la GI 502 a Darnius, la caiguda d'un arbre ha fet tallar la via. Vull dir que comencen a haver-hi algunes incidències. I més pensant que ara comencem el període fort del vent. Ara, a partir d'ara, a les 8, ens comentaven el servei meteorològic que començaria aquest reforçament, que durant tot el dematí tindríem aquest vent reforçat, no només a la zona de Pirineu, Prepirineu, sinó també a tot el territori, amb més intensitat en alguns punts, com comentem, però poden haver-hi ventades arreu. Per tant, avui és un dia de prudència a tot arreu del territori. Cap al vespre anirà afluixant, i demà afluixarà una miqueta, també. Encara s'allargarà. I que fins dimarts ben bé no preveiem que aquest episodi finalitzi. Però avui, sobretot, aquesta vigilància, com bé dèieu, activitats a l'exterior, allò que no tinguem amb seguretat que puguem fer bé, millor que desistim i ho fem un altre dia.
La Federació Catalana de Futbol ha suspès tots els partits de futbol i futbol sala a les zones de l'Empordà, Berguedà, Solsonès, Ripollès, Garrotxa, Nord de la Cerdanya i Girona Ciutat per aquestes fortes ventades. Per tant, directament la Federació Catalana, que ha pres aquesta mesura preventiva, entenc que l'anunci oficial des de Protecció Civil, la recomanació és no fer esport de l'aire lliure, més enllà de que la prohibició estrictament no l'heu aplicat encara, eh?
Aviam, el que demanem és, en aquestes zones on veiem que la probabilitat és molt elevada i la intensitat també, com per exemple ahir avisàvem a tota aquesta zona de l'Empordà, del Ripollès, de la Garrotxa, Berguedà, Solsonès, nord de la Cerdanya, en aquesta zona on el servei meteorològic ens ha indicat que la probabilitat de que succeeixin aquestes ventades molt fortes és molt elevada, ja hem entès que aquesta demanda de prudència i d'evitar desplaçaments i evitar activitats en l'exterior havia de ser generalitzada. La resta del país no té vent? No. Avui hi haurà vent a tot arreu. Què cal fer? Cal veure, depenent de la situació, del lloc on estem, de com és la configuració, de si hi ha algunes activitats que es desenvolupin. Això s'ha de mirar. I en l'àmbit més local, més personal, anar veient si aquestes activitats són coherents amb el vent que s'espera o no. Hi ha moltes ciutats, per exemple, que la forma de la ciutat pot fer que el vent s'acanali en algun carrer i fins i tot les ratxes siguin més fortes. Per tant, cal aquesta visió més del territori, més local, per veure què és el que pot ser adaptable i què no. I això és el que entre tots hem d'aconseguir. Aquestes mesures més generalitzades, però també aquesta visió més personal, més de l'àmbit local, per veure, aviam, si es poden fer o no algunes activitats i anar-ho aplicant entre tots. El que tu deies al principi, el que demanem és aplicar aquest seny, aquesta coherència.
Veig que, evidentment, una de les derivades del vent sempre acaba sent també Rodalies. Rodalies no supera la prova d'estrès. Directament ja s'ha tallat de manera preventiva la circulació a l'R11 entre Figueres i Portbou fins a la 1 del migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll fins la mateixa hora. En aquests trams hi ha servei alternatiu per carretera. Per tant, entenc que també el tema de l'arbre caigut divendres doncs provoca que us cureu amb salut, eh?
Arreu s'està fent aquesta revisió i allà on es preveu que poden haver incidències, com bé dius, ja preventivament, com nosaltres vam fer ahir, ja preventivament s'avisa i ja es fa doncs aquesta aturada d'activitats o aquesta presa de mesures que sigui coherent, que és el que estem demanant arreu. Avui què s'ha de fer? Informar-se molt bé. Vosaltres ho esteu explicant que hi ha la ventada, esteu explicant on hi ha incidències. Doncs tothom que estigui al cas de quina és la situació meteorològica, del lloc on està i sobretot d'aquell que vol anar, veure com està la situació, quina previsió de temps hi ha, com estan les carreteres, com estan els transports, i a partir d'aquí doncs, prendre la decisió de si aquella activitat que volen fer és bo fer-la avui o és millor deixar-la per un altre moment. Recordem que sobretot a zona de muntanya ens està dient el servei meteorològic que se superarà àmpliament el vent amb zones de cotes altes, de cotes elevades i mitjanes. Per tant, avui les activitats de l'exterior en aquestes zones poden ser molt dificultoses. I també cal tenir en compte que en la zona del Pirineu més occidental, i tenim també neu a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, tota aquella zona està nevant també avui, i aquest fenomen del vent i la neu, recordem sempre que fa aquesta moguda de la neu que ens pot fer perdre la visibilitat, que és molt perillós amb el torb, i que sobretot, si algú vol fer alguna activitat en zones de muntanya, que s'informi molt bé de com està la situació abans de fer-la.
El torb és evident que el tenim molt present també per aquesta pel·lícula Balandrau, que està causant sensació als cines, i per tant tothom ja sap una mica de què va. Avui hi ha torb a aquesta hora, ens ho explicava ara l'Enric Agut, en aquestes zones, no necessàriament gaire altes, i per tant el missatge de Protecció Civil és claríssim. Gràcies, Imma Soler, una abraçada, bon dia.
Igualment, bon dia.
Cinc minuts per arribar a 9:15 del matí amb l'Oriol Marc, el Carles Mungrot, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Avui hem demanat especialment a la Marta Monforte que es prepari un retrat de la Mònica Oltra, que ha tornat a escena per intentar ser alcaldessa de València, i veurem tot el periple judicial que ha passat la Mònica Oltra fins a tornar a la primera línia política, o almenys, si més no, intentar-ho, perquè és un cas que, doncs, té molts elements que són susceptibles també de ser comentats, i amb una extrema dreta que li va fer una campanya terrible. Abans, però, a veure, Oriol Marc, treu-t'ho de sobre, perquè veig que ho portes aquí dins, i si no ho tindrem, hi haurà l'elefant aquí a l'habitació i no podrem fer la tertúlia tranquils. Què et passa amb Rafinha, Oriol?
Mira, Roger, et faré un dos per un, perquè porto dues coses dins. La primera, no me'n puc estar a dir que aquest 2026 són els Jocs Olímpics dels meteoròlegs i de Protecció Civil. O sigui, tota aquella gent, tots aquells catalans, que són majoria, que voldrien que Tomàs Molina, Gori Masip i Francesc Mauri els organitzessin l'armari abans de sortir de casa, doncs estan d'enhorabona, i és un any fantàstic per la meteorologia. Hem acabat ja l'abecedari de les borrasques, no sé què farem quan s'acabin les tempestes, no ho sé, jo, si més no, viuré més tranquil. Segon, sobre Rafinha, potser no coincidim amb el Carles, no ho sé, però no n'hem parlat abans. Jo crec que la culpa també és del jugador. Jo estic en aquest estadi. Jo crec que si tu ets futbolista del Barça, tu saps que et venen tres partits contra l'Atlético de Madrid importants, com són el de Lliga, que pots deixar una mica sentenciat al campionat, els dos de Champions, que seran com mastegar un xiclet que t'has trobat a la vorera, perquè jugar contra Simeone en un quart de final de Champions és terrible, és pitjor que anar al dentista. Jo crec que, com a mínim, podries mesurar els esforços. No et dic no ser titular, perquè al final Rafinha es juga al lloc en un Mundial, és any de Mundial. El que no pot ser és que el Barça no
tingui...
Si
el té garantit, allò, com el té garantit.
No ho tinc tan clar. Com a titular, l'11 titular, perquè al Brasil hi ha competència, sobretot a davant. A darrere és un desastre. Però llavors, què passa? Que entenc perfectament, he sentit de 8 a 9. La figura de Carlo Ancelotti crec que no la podem deslligar del que està passant. En Vinícius no ho hauria fet mai. Si Vinícius vingués d'estar tota la temporada més o menys lesionat, no hauria estat titular en un vol transoceànic i un partit intrascendent. I al final el que no pot ser és que tu et trobis que Rafinha torna aquí lesionat per 5 setmanes i Vinícius diu que li fa mal l'ungle del dit petit del peu, i el proper partit correrà com si li anés la vida perseguint qualsevol pilota al minut 93, que és quan marcarà el Madrid de penal inexistent. I això és un desastre. Jo estic francament deprimit. Crec que el Barça sense Rafinha és un Barça que no mossega, és un Barça menor, és un Barça que pressiona menys i que pressiona pitjor, i per tant dono per acomiadades bona part de les opcions que tenim de passar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, sense cap mena de dubte. No, futbolísticament el Barça està preparat per tot, però els millors trams de la temporada són els que Rafinha ha estat bé, i l'any passat va fer xifres de pilota d'or.
I que té precedents aquesta temporada de lesions a la mateixa cuixa, musculars,
sí, sí.
També amb alguna trifulca fins i tot pública amb Flick, dient que potser no havia estat prou intel·ligent a l'hora de cuidar-se, havia intentat algunes recaigudes també d'aquestes lesions, i té un estil de joc tan explosiu que necessita el físic, i segurament no entén aquesta qüestió de mesurar els esforços.
No negocia els esforços, i em recorda molt aquests dies a Twitter, com que l'algoritme em coneix molt, només em surten vídeos del Barça de Guardiola, perquè així, almenys quan obro el mòbil, estic tranquil. I hi havia un tall d'un partit de l'any 2012 d'Alexis Sánchez, que després d'una tornada de seleccions es va lesionar, i surt Pep Guardiola, l'Alexis diu allò tan sud-americà de la concha de mi madre o algo així, i llavors el Guardiola s'enfada, li replica, li diu cabeza Alexis, cabeza, perquè va jugar 90 minuts amb la teva selecció. I és exactament el mateix cas, tram decisiu de la temporada, jugador important en atac, que no podrà. I aquí em ve també al cap allò que deia Cruyff. Moltes vegades Cruyff, sí, els jugadors jugaven 90 minuts amb les seves seleccions en partits intrascendents, no jugaven amb el primer equip del Barça perquè no s'havien cuidat. I això em sembla que a 2026 encara haguem d'estar parlant d'aquestes coses. És que em sembla una falta de respecte pel club mateix.
A veure, Munguilop, va.
Jo aquí faria... podria fer com el barber de Josep Pla, no? Que li deia al client, escolti, vostè vol conversa o vol silenci? L'altre deia, diu, conversa. Diu, de toros o de futbol? Diu, de futbol. I diu, vol que li doni la raó o li porti la contrària? Jo podria fer això, perquè tot el que ha dit l'Oriol, és cert, ho subscrigui, tens molta mala llet quan te n'enteres que el Rafinha s'ha lesionat, tens que t'han fotut les banyes, no? Però mira, s'ha lesionat jugant amb el Barça, doncs, escolta...
No, sap greu, però menys.
Sap greu, però menys, i dius, i en tot cas ha sigut en acte de servei, i aquí no. També és veritat, a mi m'hagués excitat molt més intel·lectualment que s'hagués lesionat un altre jugador del Barça. No diré el nom perquè no vull ser...
No, digue'l, digue'l.
No, no, no el
si,
diré.
Si ja estàs fent la... Si ja estàs...
No,
si però... ja estàs intentant provocar, digue'l.
Sí, no, per exemple, el Lamin jugant amb Espanya. Hòstia, Espanya Home. Ens roba. Després sí que Espanya ens roba. Hòstia, ens roben Lamin. I això a mi intel·lectualment...
Has tret, has tret la independència no. sense voler-ho, eh?
No, 9:16.
M'hagués excitat.
Has tret la independència a les 9:16 parlant de Rafinha. Sí. O sigui, això té molt mèrit, eh?
Eh que sí? Perquè al final és veritat que té raó l'Oriol, que la culpa és dels jugadors, però també et dic una cosa, tots els jugadors volen jugar amb la selecció. I si busquem la part positiva, ara em posaré a buscar la part positiva. Va, culers, animeu-vos. Voleu que no us passi això? Voleu no tenir la malaltia de l'equip gran? Hòstia, feu-vos a periquitos. Ja està. O de l'Europa, o del Peralada, o del Llagostera, o del Getafe. És la malaltia dels equips grans, sap molt de greu. També és veritat que quan Déu Nostre Senyor va repartir cervells, segurament el Rafinha va arribar dels últims, perquè potser es podria haver mesurat l'esforç, i llavors a darrere hi ha aquest tio que és molt simpàtic, mou la cella, fa riure, perquè és un cabron, perdó, futbolísticament, que és l'entrenador... que era del Madrid, és del Madrid...
Carlo Ancelotti.
L'Ancelotti. Però segurament protegeix el Vinícius i no protegeix en el Rafinha, perquè no pot deixar de ser del Madrid, perquè ho ha estat sempre. Davant d'això, escolti'm, mira, paciència. Jo vull ser més optimista que l'Oriol. Jo penso que podem guanyar. Guanyar l'Atlètic de Madrid... hem de poder-lo guanyar, i si no som capaços de guanyar l'Atlètic de Madrid, el que hem de fer és tirar la tovallola i plegar. Per tant, no, els hem de guanyar sense el Rafinha, però sí, home, t'ha emprenyat, fot de mala llet, i al final, va, resignació, no? Al final, ja ho cantava Joan Manuel Serrat, no? Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Et fa il·lusió demà que la selecció espanyola jugui a l'RCD Stadium?
M'és igual, però...
No hi aniràs?
No, però jo, com veig la selecció espanyola, jo vaig a favor de la selecció espanyola. Home, perquè juga el Cobercí, perquè juga...
No ho dubtàvem, Montguilot.
Juga el per tant, els veig amb una altra samarreta.
Però, per exemple, no és gaire habitual veure la selecció espanyola jugant a Catalunya. Vull dir que potser tenies l'oportunitat demà d'anar al camp de l'Espanyol i animar l'equip local.
Bueno, però això ho fan també perquè l'estrès no sigui tan important i el fan jugar al camp del Periquitos, que es diu Espanyol. Clar, no el fan jugar al Camp Nou, no? Penso que és una qüestió que hi ha hagut el grup de psicòlegs de la selecció espanyola que han donat la seva opinió i ha dit fem una mena d'immersió a poc, no? Perquè no sigui l'estrès de cop, l'impacte. Imagina que juguéssim al Camp Nou. Primer al Camp del Periquitos, que es diu Espanyol, i ja està, a poc, home. Ja
veurem si el Camp Nou també és un altre debat, acollirà la final del Mundial, no?
No tindria sentit que Barcelona no acollís la final del Mundial, tenint en compte que serà l'estadi de més capacitat d'Espanya.
I a més hi ha una altra cosa que m'he descuidat de dir abans. Els equips, el Barça, que els seus jugadors tots siguin internacionals, també li serveix com a augmentar el patrimoni, no? Els jugadors valen molt més si són internacionals. I si un jugador que el tens comptabilitzat per tants milions d'euros guanya un Mundial, automàticament es revaloritza. Va, no busquem la part positiva. Ara et fot de mala llet que el Rafinha s'hagi lesionat, òbviament.
Això és quan a Vinícius li cantaven Balón de Playa. Marta, ha estat motiu de discussió a casa o no?
No, la veritat és que no ho hem parlat. Ahir vam estar molt tranquils i jo he estat precisament molt pendent d'aquest cas, no? Del de Mònica Oltra, que ara el parlarem, perquè això sí que jo crec que porta a debat o a discussió, per lo menos, de les coses que han passat amb ella.
Som-hi, va. Mònica Oltra es presentarà com a candidata a l'alcaldia de València, ho anunciava ahir d'aquesta manera.
Per llarga que siga la nit, sempre ve el trenc d'alba. Hui és dia de trencar l'alba. Hoy no gana la muerte. hoy gana la vida y gana el amor. Gràcies per traure'm del refugi que ha sigut estos 4 anys del meu silenci.
L'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, exlíder de Compromís, va anunciar el seu retorn a la política en el marc del Congrés d'Iniciativa del Poble Valencià, formació a la qual continua lligada com a militant. Oltra, ho recordareu, es va retirar de la política institucional el juny del 2022, quan va dimitir com a vicepresidenta i consellera del govern de Ximo Puig, després de ser investigada per un cas relacionat amb el seu exmarit, un cas sobre el possible encobriment dels abusos sexuals comesos per ell a una menor tutelada. Tot i que el cas ha estat arxivat diverses vegades, finalment s'ha ordenat l'obertura del judici oral. Ara serà Compromís qui haurà de decidir qui encapçala les llistes municipals. El retorn d'Oltra vol ser un revulsiu per l'esquerra de la capital valenciana, ara en mans del PP de Maria José Català, amb el suport de Vox. Recordem també com Oltra s'acomiadava exactament 4 anys enmig de tota aquella persecució política que denunciava. Ho va fer d'aquesta manera.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. A les dents molt apretades. Però en les polítiques que són les més importants, me'n vaig a les dents apretades, perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en aquest país.
Marta Monforte, fes-nos un retrat de la figura de Mònica Oltra i també del seu cas, sisplau.
Clar. Doncs Mònica Oltra és una figura clau per al valencianisme, especialment perquè ella és la que va fer fort a Compromís en uns anys complicats, no?, per a aquesta formació, amb un Partit Popular molt fort, i ella, poquet a poquet, va començar a introduir-se en l'escena pública valenciana amb eslògans molt forts, amb aquestes samarretes, amb missatges denunciant la corrupció, i ella forma part, ho has dit, Roger, d'Iniciativa, que és una de les formacions que està dintre de la coalició Compromís. L'altra part és la de Més, que està capçalada per Joan Baldoví, i aquests no, diguem, són les figures de referència dintre de l'espai de l'esquerra valenciana i que tenen molta força interna, especialment en el cas d'Oltra. Tot el que ha patit, jo crec que ha estat una prova, no, de que des de l'esquerra han denunciat el lawfare, encara que ha resumit una mica el seu cas judicial, però és que el seu cas judicial ha estat un cúmul de qüestions que no, encara no s'han resolt, no? S'ha prolongat tant en el temps i ha travessat tantes decisions contradictòries que encara no sabem ben bé què passarà. De fet, ara, el 5 de març, van concluir l'obertura de judici oral. És a dir, després de dir 2 vegades el jutge instructor desestimar el cas de que ella havia participat, diguem, en l'encobriment d'aquests abusos perpetrats pel seu exmarit, ara l'Audiència Provincial de València diu que sí, que veu indicis i que ella haurà de declarar en més imputats en aquesta causa. Aleshores, tot això ha generat que la figura d'Oltra hagi estat un poc fora de la dinàmica mediàtica, però sempre ha estat un nom molt repetit per la gent, no només de l'esquerra valencianista, sinó també de l'esquerra estatal, no? Que sempre han pensat en ella com a una d'aquestes figures que ha patit molt, però que sempre ha estat en el centre de les polítiques i que encara té un futur polític. Però vos he de confessar, jo tinc bona relació amb el seu equip, amb ella inclús, ella ha estat aquests 4 anys en una posició molt, molt, molt complicada. No ha estat bé a nivell mental, a nivell físic, perquè ha patit molt tot el que ha passat i ella és de veres que confiava en que 4 anys després ja no hi haguera procediment judicial i que tot s'haguera esclarit, i no és el cas. I encara així, jo crec que molta gent dintre de Compromís, i ja no només de Compromís, volia que ella fera un pas en front per a l'alcaldia de València. Que vos preguntareu, per què l'alcaldia i no l'Ajuntament i no la Generalitat, no? Que és un poc la pregunta que potser molta gent es faci. Perquè a València està la tesi de que si no guanyes la capital, no guanyes la Generalitat. Per això també s'ha presentat per part del PSPB Pilar Bernabé, i és un moviment, jo crec que amb molta força i molt important per a una figura com ella, que jo crec que és de veres que no ha acabat el seu periple judicial i encara no sabem ben bé què passarà, no?, amb aquesta qüestió.
Aquí hi ha diversos debats. Un també és si Mònica Oltra ha de pagar els plats trencats de, presumptament, del seu exmarit, no marit, del seu exmarit, no?
Clar, de fet, això és una de les qüestions que ja va, diguem, en aquest discurs que heu ficat una mica de recordatori de quan ella se'n va anar amb les dents apretades. Jo, ella sempre ha intentat, no, desvincular-se d'aquesta figura que, del seu exmarit, que de fet quan van passar els fets ja no estaven junts, ella diu que no estaven junts, encara que convivien, al 2016-2017, ella després es va divorciar, però ha estat molt en el centre per el procediment judicial, perquè en un primer moment ella no hi era. La causa, evidentment, és una causa, s'investiga si s'han fet aquests abusos i no, de fet, ell ha estat condemnat, però després una associació vinculada a Espanya 2000 la va denunciar a ella per presumptament tractar d'amagar-lo des de la Conselleria d'Igualtat.
Encobrir l'exmarit.
Sí.
Però clar, darrere d'aquestes denúncies d'encobriment sobre el cas de Mònica Oltra, no sobre el marit, hi ha l'extrema dreta.
Clar. De fet, ha estat una acció importantíssima per a, diguem, dintre del procediment judicial. També està Gobiernate, que és una associació que està dirigida per la periodista i exdirigent de Vox, Cristina Seguí, que va aprofitar precisament per a querellar-se contra Oltra i contra el seu departament després de la condemna al seu exmarit, i ho ha intentat, diguem, enfangar tot. L'advocat també de la menor, que ara no és menor d'edat, però que va patir aquests abusos, també està liderat per l'advocat José Luis Roberto, que és líder del partit ultra Espanya 2000. És a dir, així n'hi ha molts interessos, n'hi han hagut des del primer moment, i l'extrema dreta ha estat implicada des del primer moment per intentar que Oltra no continués com a política i com a diputada o com a vicepresidenta, que era en aquell moment quan ella va renunciar. I és de veres que ella li va faltar el suport en aquell moment del PSPB, que era en qui governava, que li va forçar, i una part del seu partit també, a dimitir, perquè dient que la situació, encara que ella fora innocent, que no se sap encara, però ella ho defensa d'una manera molt vehement, se tenia que anar de la política, i és el que va fer, no?, aquests 4 anys. Però n'hi ha molta gent, ja vos dic, que ha intentat que ella torni, perquè és un actiu, diguem, molt important per a l'esquerra valencianista.
Núria.
Sí, a veure, a mi em sembla que és una notícia important per l'esquerra, perquè en un moment en què no hi ha lideratges, o per exemple Sumar doncs no té la cara visible de la Yolanda Díaz perquè ja ha dit que no es tornaria a presentar, aquesta notícia, més enllà del País Valencià, crec que és una bona notícia per l'esquerra en general, en un moment de debat també de com es presenten a les pròximes eleccions. Per mi el cas de Mònica Oltra és molt significatiu de com el poder judicial a Espanya té una incidència brutal a través d'organitzacions de l'extrema dreta a la política, i com actuen amb lideratges forts que van en contra, diguéssim, de l'estatus quo, com era el cas de Mònica Oltra. I ara ho deia la Marta, que crec que aquí també el que era la coalició de govern en aquell moment també ha de fer una reflexió, en el sentit que ella plega perquè no se sent amb el suport dels seus per continuar. Potser, si hagués sigut diferent, hagués continuat i hagués aguantat el pols a primera línia, no ho sabem. Però els fets són que ella es retira i al cap d'uns quants anys doncs torna a fer el pas endavant, malgrat que té doncs el judici encara pendent i que hi ha el dubte de quina serà la resolució. I això també em sembla que és una reflexió sobre com ha canviat com actua l'esquerra davant de casos judicials, perquè abans, segurament, quan hi havia una imputació, quan hi havia per un cas de presumpta corrupció, o en aquest cas no té res a veure amb la corrupció, però és un cas delicat, com a mínim, doncs l'esquerra segurament actuava confiant amb la justícia, i el lawfare era una cosa que només posaven sobre la taula els independentistes, diguéssim, amb tot el que era el procés, i ara aquest concepte doncs s'ha estès i hi ha una sospita, o almenys hi ha una part de la política que posa en dubte l'actuació del poder judicial i els interessos que té davant de casos que puguin afectar doncs, a lideratges de primera línia com és Mònica Oltra. A mi em sembla que el fet que faci un pas endavant doncs dona opcions a l'esquerra per intentar recuperar l'alcaldia, perquè crec que Pilar Bernabé és un lideratge fort també per part dels socialistes, i ella, doncs, tenen opcions un altre cop d'intentar sumar, perquè si les dues parts de l'esquerra no són competitives, està clar que guanya la dreta i l'extrema dreta per golejada, no? I en aquest sentit crec que també doncs, és un missatge més enllà del País Valencià per tota aquesta reconfiguració de l'esquerra del PSOE que s'està intentant.
Monguilot.
Amb el debat de que la judicialització de la política, etc, etc, és antic, no? I aquí a casa en vam tenir, en fi, coneixement de primera mà. En el fons hi ha un problema que a mi me segueix preocupant de fa molt d'anys, que és que això de la presumpció d'innocència a la gent li sembla molt bé com una declaració programàtica, però res més. La gent no creu en la presumpció d'innocència. Perquè jo estic cansat de veure com a advocat innocents que són jutjats. De fet, bé, això és públic. Les estadístiques enronen elles soletes. Molta gent, massa gent, diria jo, acaba absolta, per tant vol dir que és innocent, tot i haver passat pel calvari d'un procés judicial. Aquí, a més, s'ha donat una mica la tormenta perfecta. És una dona d'un partit d'esquerres que es troba acusada per un delicte especialment greu per una persona d'esquerres, no? Que és una agressió sexual, no ella, però encobriment d'un delicte d'agressió sexual. Si hagués sigut un encobriment, jo què sé, d'una administració deslleial d'un negoci del marit o d'una estafa, segurament no passaria el que ha passat. Per tant, a mi em sembla molt bé que aquesta dona digui, escolta'm, jo segueixo amb la meva carrera política, tindré que passar per un judici que no s'ha dit, però, bueno, sí s'ha dit, però jo posaria, i ho subratllaria, posaria el focus. El fiscal no acusa. Aquesta causa es va arxivar dues vegades, em sembla, perquè el jutge d'instrucció, seguint el criteri de l'acusació pública, és a dir, de la fiscalia, va considerar que no hi havia indicis per portar-la a judici. Què passa? Que, curiosament, o paradoxalment, les audiències provincials moltes vegades diuen, bé, la garantia que dona el nostre estat de dret a tothom fa que no passi res per anar a judici. Aneu a judici i discutiu en un judici si realment és o no culpable. Home, això està molt bé en teoria, perquè va lligat amb la presumpció d'innocència que deia jo abans, no? Vostè, jo, tribunal, no li dic que és culpable, al contrari, li dic, vagi a un judici, en el judici entra vostè amb tots els seus drets intactes, per tant, també el de la presumpció d'innocència, i allà es podrà veure que vostè no ha fet cap, no ha tingut cap conducta delictiva i l'absoldrem. Ara bé, què passa amb el desgast reputacional que mentrestant estàs patint? És allò de la pena de banqueta, no? O la pena de telediari.
La pena de telenotícies.
Clar, la pena de telenotícies és irreversible. Les seves conseqüències són irreversibles. I ho són moltes vegades amb determinades persones que tenen uns determinats treballs, oficis, professions, però especialment ho són amb polítics. De fet, hi ha molts polítics que varen decidir que es mantindrien en els càrrecs quan tinguessin un problema judicial fins al moment en què s'obrí judici contra elles. Bé, això no deixa de vulnerar també la presumpció d'innocència, des del meu punt de vista, perquè, home, quan hi ha un auto de processament o una apertura de judici oral, com és el cas de la senyora Mònica Oltra, que t'obliguen a judici, sí que hi ha un pas més que una simple denúncia. Però seguim amb la presumpció d'innocència intacta. Però el que deia al principi, jo crec que la gent, en el fons, no ho creu. La gent, en el fons, pensa, bé, alguna cosa hi ha, si la porten a judici, ha de plegar, s'ha de, allò que en diuen ara, de fer un pas al costat, i a mi em sembla molt malament. Hi ha altres casos, perquè cada cas és diferent, òbviament, que són tan flagrants, evidents, no sé, polítics que han sigut enxampats infragant i gravats quan estaven subornant, aleshores dius, va, hi ha presumpció d'innocència, però això és purament una teoria, perquè en la pràctica jo ja he estat jutjat i condemnat amb motiu i amb raó, perquè m'han pillat infraganti, no? Com que no és el cas, jo em sembla que aquesta dona, si aquesta senyora, si té la valentia d'assumir-ho i d'entomar-ho de cara de tot el que ha patit, sens dubte, doncs això ja no li treu ningú, a mi em sembla molt bé.
Oriol.
A mi també em sembla molt bé, la veritat, a banda de que jo crec que una persona que es divorcia d'una altra persona no ha de pagar ni molt menys pels seus pecats, sobretot si, com ha anat dient la justícia, aquí no hi ha cas. Jo crec que és una tenint en compte que és una dona, crec que és una percepció masclista de què fan les dones envers els homes. La dona no té com a objectiu protegir el seu marit o el seu exmarit. Les persones tenen conductes individuals que poden estar bé o no, i tu no pots fer responsable a la parella d'uns comportaments que poden haver ratllat en un fet delictiu. Això per començar. Segon, crec que és molt interessant una idea que posava la Núria sobre la taula sobre els estàndards de l'esquerra. Després del 15M, semblava que qualsevol persona, perquè hi havia un ambient d'impugnació del sistema, un ambient de corrupció molt estès amb el PP a punt d'arribar a la Moncloa, hi va haver l'esclat del cas Gürtel, els papers de Bárcenas, el cas Palau, el cas 3%, després va venir el cas Pujol, que ara s'està jutjant, hi havia un ambient d'impugnació del sistema, l'esquerra, que tendeix a ser més ben intencionada i amb un signe de puresa molt més alt, va pensar que cada cop que s'imputa algú, aquest algú ho ha de plegar. Després Ada Colau, per exemple, com a alcaldessa de Barcelona, hi ha hagut una sèrie de denúncies promogudes per determinades patronals per una sèrie de polítiques que havia emprès ella com a alcaldessa, que la volien veure al banc dels acusats, i totes aquestes demandes, malgrat que ella havia estat investigada en algun moment, doncs havien caigut en un no-res. I, per tant, hi ha uns interessos de determinats col·lectius per acabar amb determinats perfils polítics. En el cas dels presos polítics independentistes va passar en un sentit, i en el cas de l'esquerra també hi ha gent que es vol carregar per part de la dreta i la dreta judicial alguns perfils. Mònica Oltra és un d'ells. Només faltaria que no tingués el dret a una segona oportunitat, a banda que és un perfil interessantíssim pels temps que corren, en un moment en què el PP està com està al País Valencià, que les enquestes continuen guanyant, això tampoc ho hem de perdre de vista.
És fortíssim.
Que és fortíssim, però quan la majoria absoluta està en risc, a l'esquerra de triar els seus millors perfils, sí, per aquelles coses d'anomalies històriques, en algun moment pot manar al País Valencià. Ho va fer Ximo Puig durant dues legislatures, també hi va haver, ara no em sortirà el nom i quedaré fatal, i la Marta potser em pela, però hi va haver un alcalde del canvi, no sé si es deia Joan Ribó, ara potser
Joan Ribó, Joan sí, Ribó, exacte. Efectivament.
Que va acabar amb l'hegemonia que tenia el PP a l'Ajuntament de València, i això, què voleu que us digui, no és una mala notícia tenint en compte com ha governat el PP aquesta legislatura al País Valencià.
Vols afegir alguna cosa més, Marta?
Sí, no, només recordar això, el que dieu ara l'Oriol i també el Carles, que el jutge Vicente Ríos va arxivar dues voltes la investigació al considerar que no n'hi havia ni indicis ni cap mena d'odre per a ocultar els abusos del seu exmarit. I, també per destacar-lo, els funcionaris que treballaven al centre i els treballadors també han dit en moltes ocasions que no van rebre cap tipus d'instrucció per part de la Conselleria d'Oltra per a tapar el cas o desacreditar a la menor, que també és una de les qüestions que s'han ficat al centre del debat en aquesta instrucció. I jo crec que és cert que Oltra, ja vos dic, ella confiava en que en aquests 4 anys s'haguera resolt la qüestió judicial, no ha estat el cas, i jo crec que veurem, i això és una clau important, que el 2027 aquest judici continuarà i és l'any electoral i l'any en què ella es presentarà en principi, si tot va bé, com a candidatable de Compromís per a l'alcaldia de València.
9:45 del matí. Mònica Oltra és una d'aquestes figures de l'esquerra a qui Gabriel Rufián li agradaria, segurament, doncs, unificar de cara a aquest projecte que té amb les esquerres espanyoles. De fet, ahir Rufián va fer un tuit citant aquest anunci i dient en majúscules alcaldessa. Fem una pausa i també repassem algunes de les trifulques que aquesta setmana Rufián ha tingut amb Junts per Catalunya. No és notícia, perquè passa sovint, però sí que en aquest cas l'estirabot ha molestat potser una mica més del que és habitual a tota la bancada de Junts. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies. Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada. I a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93-450-7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Han trobat el cos d'una dona morta al pàrquing de casa seva.
La primera impressió que tinc és que en aquesta noia l'han escanyat.
Els Mossos sospiten de seguida que l'autor és el seu marit, però els familiars de la Jennifer no s'ho creuen perquè per a ells és com un fill més. Estan equivocats els Mossos o estan equivocats els familiars?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrades ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Guàrdia. A finals del segle XIX, els industrials catalans esperaven disposar de recursos energètics complementaris al carbó. Per això va ser tan prometedor el descobriment que les margues de la zona de Riutort, a l'Alt Berguedà, estaven impregnades de betum. Aquest va ser l'origen de la mina subterrània de petroli de Riutort, a Guardiola de Berguedà, que va protagonitzar un dels episodis més singulars de la industrialització catalana. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Guàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La guerra d'Iran ens està afectant, sobretot en quan arribaran els cafès africans a Europa.
El menú del caníbal ho servim a Alimentària, la fira de l'alimentació de referència.
El sabor ja no és suficient, sinó aquí entren i cobren un rol molt important el que és les emocions, el que és el moment de consum, perquè necessito animar-me o perquè vull relaxar-me, no?
Doncs el que hem fet és només desenvolupar el fuet, tonyina, xoriço de peix espasa, treballem amb una terrina de rap feta amb el seu fetge.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Matí ventós, matí de canvi d'horari, matí de jet lag amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte. Hem parlat de la figura de Mònica Oltra i ara toca parlar de Gabriel Rufián. Aquesta setmana la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre la guerra de l'Iran ha derivat també en un debat polític agre, amb retrets i enfrontaments una vegada més entre Esquerra i Junts per Catalunya. Gabriel Rufián ha criticat durament Junts en matèria d'habitatge, els ha acusat de mentir sobre el decret i ha insinuat que defensaven interessos immobiliaris.
¿Para quién trabajan? ¿Para quién? Sola, si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea. Mucho. Porque hacen un daño terrible a la gente, a este país y a mi país. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
El bon rotllo habitual entre exsocis sobiranistes, eh, Núria?
Sí, a veure, és habitual això. En el debat al Congrés, és a dir, si s'interpel·len per alguna cosa és per dir-se aquest tipus de coses, diguéssim, no? per evidenciar que no estan d'acord. I en aquest cas Rufián va ser molt dur en la qüestió de l'habitatge. També hi va haver un missatge pels mitjans catalans, si poséssiu tot el tall sencer, que no sé ben bé a què referia.
Mitjans de comunicació?
Mitjans de comunicació catalans, sí. Si poseu el tall sencer, veureu que hi ha un missatge que no sé ben bé què volia dir. I en aquest sentit, Rufián farà pressió amb Sumar i amb Podem cap a Junts, d'ara fins que s'hagi de convalidar el decret que prorroga els lloguers, per precisament doncs, intentar que Junts canviï de posició. El que passa que jo crec que això no passarà perquè, a diferència del que creu Rufián i també la resta de partits d'esquerres, jo crec que Junts ha fet l'anàlisi que en aquest debat de l'habitatge s'ha de col·locar en una altra banda de l'espectre polític. És a dir, Junts en molts casos, sobretot després del 2017, en què hi havia unes polítiques més favorables cap a l'esquerra, doncs sí que va fer majoria a Catalunya amb els comuns i també amb la CUP per certes polítiques d'habitatge, però això ha canviat, ha fet un gir més cap a la dreta i ara doncs, el que està fent és defensar els interessos, diuen, del petit propietari. Llavors, en aquest debat, tal com van fer amb les mesures de suspensió dels desnonaments, crec que no canviaran de posició, perquè el seu argument és que l'àmbit públic està traspassant als privats la resolució de l'habitatge amb aquest tipus de polítiques que restringeix, diguéssim, la llibertat del propietari a l'hora de decidir si s'hi prorroga o no un contracte de lloguer o si puja el preu quan es caduca. A partir d'aquí, crec que el que viurem d'aquí a que es convalidi o que s'hagi de votar a la convalidació al Congrés és aquesta pressió cap a Junts. De fet, Sumar també ha pujat el to i ha interpel·lat directament a Míriam Nogueras perquè canvien de posició, però crec que no passarà.
Marta i Oriol i Carles.
Sí, jo, aquesta confrontació amb Junts és cert que és un poc habitual al Congrés, de l'altra banda també, i a mi el que em sembla cridaner d'aquest cas és que, per exemple, Junts, quan va estar la pandèmia i el Covid i posteriorment amb la guerra d'Ucraïna, s'hi va votar mesures similars, que és cert que estaven incloses al decret Òmnibus que va presentar el Congrés en aquell moment i el govern en aquell moment, però va votar a favor i ara no ho està fent. I sobretot també n'hi ha una qüestió que jo sempre, quan em pregunteu, sempre dic que no sé ben bé en quina posició està Junts, perquè Junts va anunciar fa uns mesos que ja no compartiria cap tipus de relació amb el govern de Sánchez, que s'inicia de la majoria d'investidura, però setmana a setmana sí que vem com negocia amb Bolaños. De fet, ho va dir la Míriam Nogueras l'altre dia en una entrevista televisiva, va dir que ella negocia amb Bolaños i que sí que té una interlocució. I jo moltes vegades dic que no sé ben bé on posicionar-se, on s'estan posicionant en aquest debat, però sí, és cert que amb aquesta discussió amb Rufián ha estat molt dur amb Junts. Em consta que, de fet, hi ha gent d'Esquerra Republicana, no?, que es va sorprendre molt d'aquest to tan dur en un tema tan delicat com és l'habitatge i la vivenda, i van a fer moltíssima pressió, no només al Congrés, a mi em consta també que volen fer des dels sindicats de llogaters i associacions culturals i que estan al carrer manifestacions també per en aquest... No queden 30 dies, 25, 24 dies que queden des de que es va aprovar el decret a que es voti al Congrés per a intentar fer pressió a Junts en aquest sentit. No sé si els hi irà bé, perquè és cert que Junts jo crec que ha decidit en quin lloc posicionar-se i és un lloc que és molt legítim, però també on està tradicionalment la dreta, que és a dir, que ells defensen que només en baixades d'impostos i cap mesura, diguem, intervencionista, que ells li diuen en el tema del lloguer, però també és de veres que això és, aquesta mesura afectaria a moltíssima gent i a moltíssima gent a tota Catalunya, no? No només al traspàs a Madrid, etc., també, però especialment a Catalunya i a Barcelona, on els lloguers estan molt tensionats, i aquestes mesures sí que van encaminades, jo crec, a intentar alleugerar la pressió que n'hi ha.
Oriol.
Aquí hi ha unes quantes coses. La primera, si parlem de Gabriel Rufián, avui Roger Pidecabanyes, el corresponsal de la CNN a Madrid, que també fa d'analista al Nació, publica una peça al Nació explicant que Gabriel Rufián pràcticament no es parla amb bona part del seu grup parlamentari. Aquesta és una derivada que també és important per entendre.
Amb el seu propi grup parlamentari?
Amb el seu propi grup parlamentari d'Esquerra Republicana a Madrid no hi té una bona relació. Crec que hi ha una agenda que és evidentment personal en tota aquesta gira que el portarà a reunir-se, em sembla que és el 9 d'abril, la Mirena Montero aquí a Barcelona, i que té un cert èxit. L'altre dia la presentació del llibre de Joan Tardà va insistir en aquesta idea d'una llista plurinacional, perquè venen temps complicats en els quals pot governar la dreta i l'extrema dreta, i això sabem, perquè Oriol Junqueras ho ha dit per activa i per passiva, que això no compta amb el suport de la direcció, i és veritat que bona part de les fonts que estan ben informades a Madrid i que tenen relació amb Esquerra Republicana, el que et diuen és que Gabriel Rufián també fa un pols per, si ell vol repetir com a candidat, tenir més marge de maniobra. És a dir, jo plantejo la llista plurinacional, la poso al frontispici, però en el fons el que jo vull, si això surt, perfecte, perquè jo li sortirà bé, diríem, amb ell a nivell personal, i segon, si no surt bé, sempre li pot dir Esquerra Republicana, bueno, jo sóc una personalitat que va més enllà de les sigles del partit i, per tant, puc tenir més marge per triar qui m'acompanya en aquesta nova llista electoral, perquè les eleccions espanyoles, com molt tard, seran l'any vinent. I després, pel que fa als lloguers, jo crec que aquesta setmana hem assistit a una patinada de Jordi Turull com a secretari general de Junts, en aquest mateix estudi amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, que va venir a equiparar la vulnerabilitat dels llogaters amb la vulnerabilitat dels propietaris. I crec que aquest és un discurs que pot funcionar per alguns casos concrets d'impagaments, de gent que no deixa bé el pis que ha tingut llogat, de gent que pot ocupar, però això existeix, hi ha molts pocs casos, però això existeix, et pots trobar que tu perds el control sobre una propietat que és teva, i o fins on jo sé, encara que governi Yolanda Díaz, i faig servir la ironia, la propietat privada a Espanya encara dura, diria. Jo crec que això no està en risc, ni ho estarà, perquè els comunistes no governen. Crec que també és una cosa que ens hem de posar tots al cap a l'hora de fer segons quines proclames que fa la dreta i l'extrema dreta.
Bé, teòricament sí que formen part del govern espanyol. Alguna herència sí, comunista.
Sí, ja, sí. Sí, sí.
No. Enrique Santiago.
Sí, està molt bé. Jo no sé, jo també soc moltes coses sobre el paper, diríem.
Comunista no, eh?
No, comunista no. No crec que Yolanda Díaz estigui practicant...
Eh?
No, Carles, tampoc. Són gent que ens agrada mirar la cartera i tal igual, però vull dir que no. Que la Yolanda Díaz no està expropiant coses com feia allò Hugo Chávez que anava pels carrers de Caracas i expropia si això no ho fa. Per tant, tan comunista no serà. Dit això, crec que Junts té una posició molt complicada d'explicar, que és tu el que no pots fer és davant d'un problema tan gros com és l'habitatge, que tu saps que la gent està patint, que és el que marca la bretxa socioeconòmica en aquest país, que si tu et pots permetre l'accés a un habitatge o no, fer missatges situant els propietaris com a vulnerables té mala premsa, té mala connexió amb la gent i és molt difícil de vendre, encara que tu racionalment, quan ho veus escrit en un paper, pugui funcionar. I és evident que això a Gabriel Rufián li va bé, perquè tu situar Junts en el bloc de la dreta i l'extrema dreta doncs té una certa gràcia electoral, pot funcionar, malgrat que tothom sap que Junts no és un partit racista, com a vegades sí que ha dit... no sé, ho ha dit moltes vegades, això, Gabriel Rufián, de situar en el mateix bloc Junts, el PP i Vox, i que Junts farà president Alberto Núñez Feijóo, tot això no sé si resisteix al tel de la veritat quan arribi el cas.
Montguilot.
Bé, començo amb un petit introit. L'avantatge dels comunistes ara és que, com que són propietaris, la cosa es dilueix, no? La qüestió ideològica canvia. Sí que és cert que no hem d'oblidar una cosa. A veure, primer de tot, a mi el senyor Rufián m'agrada. M'agrada perquè quan enrona, clar. Aquest punt de vehemència que té, algú ha dit, és que sembla un xulo de taverna. Bueno, doncs potser sí. Mira, jo quan estic convençut d'un argument, els magistrats de tribunals en els que jo treballo normalment i em coneixen, diuen, se t'anota quan tu creus que tens raó. I ell ho sap explicar molt bé, comunica'm amb aquest to de xuleria, vehemència, convenciment del que diu, i per tant, bé, aquest mèrit se li ha de reconèixer. Llavors hi ha una altra obvietat. Home, en un debat en on s'està parlant del dret de l'habitatge, per tant s'està parlant dels propietaris de pisos, no hem d'oblidar que Junts és l'hereu de Convergència. Convergència és la dreta que, si defensa els interessos d'algú, evidentment defensarà els interessos dels propietaris, de les immobiliàries, dels APIs, etc. De fet, bé, algun dels diputats o diputades de Junts, públicament i des de fa molt d'anys, s'havia significat per dedicar-se a aquestes activitats, que em sembla molt bé i és lícit, és totalment lícit. Per tant, més enllà de que en un moment determinat en la nostra política recent es varen ajuntar i semblava que defensaven el mateix Esquerra, Junts i la CUP, això no és cert. Des d'un punt de vista polític, la defensa dels interessos que simbolitza Junts és clarament un partit de dretes, i Esquerra Republicana, de fet, per això es diu Esquerra, suposo, no? És un partit d'esquerres. O sigui que no estiguin d'acord amb això, sembla bé. S'han ofès molt els de Junts pel que va dir el senyor Rufián. Bé, no sé per què s'han d'ofendre quan els diu no sé a qui defensa, no, a quins interessos... doncs està clar que defensaran en aquest debat de l'habitatge, del dret a l'habitatge, que efectivament jo estic d'acord amb el que heu dit. Dir que els drets del propietari també es veuen afectats, jo entenc, que el cas concret d'aquella persona jubilada que tota la vida ha estalviat per poder complementar la pensió amb un lloguer, quan li deixin de pagar aquell lloguer o li ocupen el pis, és perjudicat i víctima, igual que ho pot ser un jove estudiant o un matrimoni que es vol independitzar i no troba vivenda, no? Perquè no la pot llogar. Però dit això, al final és el joc d'esquerres i dretes, i no oblidem que a Catalunya la dreta estaria representada per Junts i l'esquerra hauria d'estar representada, i jo crec que ho està, i quan el senyor Rufián manté aquest discurs, sens dubte assumeix el paper que li toca, pues els interessos de l'esquerra.
I és una mala setmana, crec, per fer segons quins discursos a favor dels propietaris, tenint en compte el que ha passat al carrer Sant Agustí, aquell veí que es diu Chema, que viu en un pis, en un bloc, en el qual s'hi estan fent co-livings, amb un preu desorbitat per una habitació, que pot arribar als 850-900 euros, perquè moltes vegades de les desgràcies te n'adones quan et toquen a tu. I la crisi habitacional, com totes les crisis que són d'arrel socioeconòmica, sempre afecten primer els estrats més baixos de les classes socials i per repartiment econòmic, diríem, però ara trobes que hi ha professors, com és el cas del Chema, que estan sent amenaçats de marxar d'un pis amb un ordre judicial de desnonament, i això és un problema molt gran, i tu no pots defensar segons què. Jo entenc que tu, ideològicament, i és defensable, perquè tan defensable ser de dretes com ser d'esquerres, com ser liberal, com ser conservador, com ser progressista, el que tu vulguis. Però tu el que no pots fer davant d'un mercat que no funciona és pensar que això s'arreglarà de manera màgica, i hi ha moments en què quan el mercat no funciona s'ha d'intervenir, i això jo ho dic amb mal al cor, però a vegades s'ha d'intervenir. Ha passat, per exemple, amb el preu de la gasolina aquests dies. Tu no pots fer que el preu es dispari perquè això impacta en la butxaca de la gent, de la mateixa manera que si el mercat no es regula sol en matèria d'habitatge, has de prendre decisions que tenen un risc. Que pots treure algun pis del mercat? Segur. Fixeu-vos que tots els estudis que diuen que el lloguer, la disponibilitat de pisos a lloguer està baixant a Barcelona, són estudis que estan fets per portals immobiliaris, que són els primers afectats perquè surtin pisos del mercat, i és una manera de fer globus sonda. No ho sé, vull dir que qualsevol d'aquestes persones que estiguin contra la intervenció del mercat immobiliari es pregunti què faria el seu fill si hagués de buscar pis a Barcelona, que s'ho pregunti.
5 minuts per arribar a les 10 del matí. Enric Agut, bon dia de nou.
Hola, bon dia, bon dia.
Ventades polítiques i també meteorològiques, eh? A veure, com tenim les borrasques a aquesta hora, perquè les alertes es van repetint.
Mira, jo em centro en la meteorològica.
Sí, que tenim, ja sé que t'ho estàs fent a sobre, eh? Tens ganes d'opinar sobre Gabriel Rufián. Ves que no ens estigui escoltant, Gabriel Rufián, a aquesta hora.
Possiblement.
Sí, sí. No ho descartis.
Jo em centro en la meteo. Sí, sí, que ja tinc prou de feina avui.
A veure, com ho tenim?
Doncs el vent es va incrementant i les dades que abans hem donat, algunes ja s'estan pulveritzant, perquè ara la ratxa més intensa és la de Portbous, recordem que és una estació oficial, amb bon manteniment, i la ratxa ha arribat als 169 km per hora. És això, és un vent ja que supera fins i tot el llindar de huracà de nivell 1. Parlem d'huracà quan el vent sostingut, no, la ratxa arriba a superar els 120 km per hora. Doncs aquí una ratxa ha arribat al 100, gairebé 170. També hi ha altres poblacions, per exemple, a la Pobla de Lleta han arribat al 117, això és molt vent, també arribes a Freser 100 km per hora, 110 exactament, també a Gombrèn, Ripollès és de les comarques on estaven tant més, fa un moment corria per xarxes una imatge, un vídeo de Camprodon, que el vent havia arrossegat algunes teules d'algunes taulades i que impactaven contra el terra, és a dir, situació de vent violent. I fora del Pirineu, on també destaquem alguna ratxa molt forta cap de Bocaire de 147, doncs les ratxes estan al voltant dels 50, 60, 70, a banda de les comarques de Girona. I també una altra zona de vent fort és una habitual, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, també en cops en algunes zones que superen lleugerament el 100. El punt àlgid del vent és aquest matí i fins a primera hora de la tarda, però igualment durant la tarda encara es mantindran tres comarques amb avís de nivell vermell, el perill més alt, on es mantindrà la tarda serà el Berguedà, Ripollès i també l'Alt Empordà, però encara fins a les 6-7 de la tarda la resta del país encara seguirà o amb avís moderats o perills alts. A partir de vespre, quan es comença ja no també és la baixada del vent, però encara hi haurà comarques de la meitat nord que seran en avís. I segueix nevant al Pirineu, sobretot a l'àrea de l'Aran, del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, també Andorra, mentre que el Pirineu Oriental ha parat, però en alguns casos encara es manté aquest torb violent. Per exemple, fa tan vent a Vallter o a Núria que les càmeres que tenim nosaltres, a estones, al santuari no es veu. És a dir, segueix aquesta situació de torb perillós.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
No és un bon dia per anar a pujar al Puigmal, és la idea que tenia el Carles Monguilot just després d'aquesta tertúlia, doncs ho has de posposar per diumenge que ve.
Jo me'n vaig a dinar a Ran de Mar, a Sant Antoni de Calonge, o sigui que no hi ha problema de torb.
Bona Setmana Santa, bon diumenge de Rams, Marta Montfort, Núria Oriols, Carles Monguilot, Oriol Marc. Salut a tots quatre.
Que vagi
moltes
molt
gràcies,
bé.
Moltes gràcies, adéu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Uala!
les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Wala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Wala, les grans botigues de l'esport i la moda. També a walashop.com.
Wala!
Amb Artemis 2, la NASA prepara el retorn de la humanitat a la Lluna. Reprèn així el llegat del projecte Apollo. 12 anys i 12 missions tripulades amb un objectiu que semblava impossible. Amb materials d'arxiu excepcionals, descobrirem detalls increïbles d'aquest gran pas per la humanitat. Apollo, les missions a la Lluna. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquesta setmana el Mundial de MotoGP torna al circuit de les Amèriques, a Austin, Texas.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.